Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. Les aigües no baixen tranquil·les últimament de Collserola des de fa temps i, sobretot en els últims mesos, el veïnat de les Planes ha mostrat la seva cara més crítica amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Asseguren patir un greuge comparatiu amb la resta de districtes i una situació, diuen, de manca d'inversió que ha abocat el barri a sentir-se ignorat. Les seves reivindicacions s'han traduït recentment en el boicot sistemàtic als consells de barri, negant-se a participar-hi i manifestant-se a les portes del casal de les Planes. La mobilitat, l'estat dels carrers, la neteja i l'espai Pere Grau són algunes de les qüestions en què les associacions de veïns posen més èmfasi a l'hora d'assenyalar les deficiències més urgents a solucionar. Cugat Mèdia s'ha acostat a les Planes i ha parlat amb els veïns per conèixer les seves reivindicacions. És un reportatge que poden veure a www.cugat.cat. I el president de l'EMD de Vall d'Oreix, Juanjo Cortés, fa mandat de mig mandat i apunta els reptes que afronta l'administració descentralitzada. La concessió de llicències a Baixador, la voluntat d'assumir el 100% de la propietat de Can Montmany i la necessitat que l'aparcament de l'estació sigui d'ús preferent per al veïnat de la vila són alguns dels temes que aborda en una entrevista a Cugat Mèdia. Una entrevista que el recordem, com sempre, que poden consultar també a la nostra pàgina web. Les piscines municipals del Parc Central i la Floresta obriran des del divendres 20 de juny fins al diumenge 31 d'agost, amb els mateixos preus i horaris que l'any passat. A més, recordem que en cas d'onada de calor, els santcugatencs i santcugatenques tindran l'entrada gratuïta a les piscines, ja que aquestes formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics, això sí, com sempre, amb l'aforament limitat. Com ha notat d'enguany, atenció, els equipaments comptaran amb persones expertes en mediació durant unes hores al dia per garantir la bona convivència entre les persones que vagin a les piscines. I el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat serà l'encarregat de gestionar la programació del Teatre de la Unió i la Sala Clavé. Una gestió que serà possible amb la creació d'una comissió artística que s'encarregarà d'oferir una programació amateur i professional. Tot plegat s'ha explicat en el Consell de Cultura que s'ha celebrat al Sant Cugat aquest dijous. Això és tot. Més notícies, com sempre, a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
El Consorci del Parc Natural de Collserola ha donat el tret de sortida a la nova campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals d'enguany. Avui en parlem i ho fem amb el president de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, Iñaki Ferreira. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Com estàs?
N'ha fet, molt bé.
Preparat?
Estem a tope.
A tope, molt bé. Ho dic perquè, clar, és que han donat el tret de sortir de la campanya i heu d'estar, sobretot, vigilants, no? Mm-hmm. Enguany, la campanya contra incendis comença amb unes perspectives, podríem dir que òptimes, no? Com valoreu des de l'ADF Sant Cugat aquesta situació?
La veritat que sí. De l'última vegada que vam comentar que dèiem tot dependrà de la meteo, doncs així ho hem vist. La meteo està sent bona, va plovent, i això sí, tenim que tindre en compte que tota aquesta vegetació fina, que és la que està, doncs l'estem veient amatent, verd, intens.
Alta.
Alta. Aquesta és la perillosa, que és la que quan seques és la que les ignicions dels incendis són més probables. En tenim més aquest any, però bueno, que vagi plovent. Si segueix plovent, anirem bé.
Tot i així, tot i aquestes pluges de primavera que han millorat la vegetació, no sé si preguntar-te, això es tradueix directament en una reducció del risc d'incendi?
En moment puntual en el que segueix hidratat tot, sí. És el que comentàvem, quan canvi el paradigma, comencem a tindre aquesta baixada de precipitació típica dels mesos doncs, més ja d'estiu, de calor intensa, molta menor precipitació, pot començar a anar canviant aquest mapa de risc, el mapa de perill, el propi mapa del Pla Alfa que els agents rurals elaboren cada dia. Ens anirà dient quines zones estan sent més secotes. Ara comencem a veure algunes zones de Lleida que comencen a estar ja més en Pla Alfa 1, en punts una mica més de sequetat al territori, i aquests són els indicadors que anirem veient al llarg del territori.
I quin impacte han tingut les condicions meteorològiques que ara comentàvem en la vostra planificació i en els recursos que heu mobilitzat?
Nosaltres, la veritat, que mantenim sempre o intentem mantenir sempre tota la nostra operativitat al 100% en aquest aspecte. El per què? Perquè és el que comentàvem, pot canviar en qualsevol moment, aleshores et pot agafar amb el peu canviat, et relaxes i t'agafa amb el peu canviat i tens que començar a moure tot l'engranatge. Manera de que això no succeeixi, anar mantenint una miqueta la tensió, encara que puguem estar més tranquils durant tot l'any, però estar atents al que ens diuen els agents rurals, al que anem veient d'incendis arreu del territori, i aquesta doncs, és una mica la virtut d'estar sempre una mica alerta.
Mm-hmm. Parlem de la coordinació, que és importantíssima, és bàsica perquè tot funcioni, perquè aquí participen moltes parts, vosaltres sou una d'aquestes parts. Com us coordineu vosaltres amb la resta de participants en aquesta campanya?
Bé, nosaltres a nivell local, a nivell de lo que és en si el municipi, doncs ens coordinem directament per fer real de la policia local, en cas que ells també els entrin avisos, no? I amb el Departament de Protecció Civil, amb els tècnics, i amb el cos de voluntaris també de Protecció Civil, anem totalment coordinats a nivell municipal. A mesura que puguin anar succeint incidents, en aquest cas que ens afectin a nosaltres, com són conats d'incendi o comprovacions de columnes de fum a qualsevol punt del municipi, que ja sabem que tenim fort zones importants, a zona forestal molt properes, amb interfase urbana. Aleshores, allà és on aboquem els recursos. Un cop allà, si realment és afirmatiu, que sí que hem tingut un conat d'incendi, comencem a fer la primera intervenció automàticament amb el delay de temps que tinguin els bombers amb arribants, coordinem 100% amb ells en el lloc del sinistre. Aleshores, jo crec que, a part de les sinergies que ja n'hi ha del dia a dia, la coordinació és important, és bona, i jo crec que anem per un molt bon camí.
Uh-huh. Quina és concretament la vostra participació dins del dispositiu de vigilància i en la prevenció?
La nostra participació important és, diguéssim, la vigilància, que és el que comentaves, Carme. És la part fonamental, és la que et dona la detecció d'aquella columna de fum en aquell lloc, pugui ser també rebuda la informació a través de totes les nostres xarxes de comunicacions integrades dintre del Parc de Collserola o des del nostre control central, que ens facilita aquesta informació, i aquells també reben la informació del 112, de trucades de veïns, de persones que estan veient aquesta columna, doncs aquesta informació ens pot arribar o visualment nosaltres o perquè ens alerten a través dels nostres mitjans. A partir d'aquí ja passem a aquesta fase de vigilància intensa i important sobre territori, a la primera intervenció, a intentar sobretot que aquest petit incendi que tots s'originen per coses molt petites, molt minces, no se'ns faci gran. Aquí està la clau de tot això.
Parlem dels mitjans, tant humans com tècnics, que destineu des de la vostra agrupació durant els mesos en què dura la campanya.
Sí, nosaltres ara mateix, conjuntament amb els companys que també estan acabant de fer formació però que estan plenament integrats, parlem d'uns 25 companys, de tot aquest gruix de companys doncs els anem alternant, diguéssim, a les setmanes amb guàrdies, és a dir, també anem veient si el risc d'incendi va pujant, augmentem doncs aquest dispositiu de més personal i els vehicles disponibles, en aquest cas, com aquest any, estem exactament igual, amb algun que encara estem pendents d'alguna petita reparació i de més que estem pendents de poder-lo reparar, però pràcticament quasi tot el dispositiu és molt semblant al de l'any passat, amb petits matisos, no? En quant a operativitat estem al 100%.
I els mitjans que destineu per aquesta campanya són els mateixos o s'han reforçat respecte dels anys anteriors?
Aquí al municipi Sant Cugat són pràcticament els mateixos. L'única diferència que podem tindre és alguna cosa més tècnica, diguéssim, de material, però pràcticament és el mateix nombre de vehicles, 4 vehicles de personal, 2 vehicles de primera intervenció amb cubes i amb kit d'extinció d'incendi de 650 litres, i els dies de més risc són els que mobilitzem, conjuntament amb tot el dispositiu de personal que podem tindre. És a dir, que si va augmentant, traiem un vehicle més. Que la cosa millora, seguim mantenint la gent.
Mm. Tot i les bones condicions que comentàvem, en aquest inici de campanya no es pot descartar el risc, perquè el risc zero no existeix. Això ja ho sabem. Però quins consells doneu a la ciutadania per mantenir la prudència?
Ser molt curosos. Sempre repetim aquest mateix missatge. No el ser curós amb una activitat senzilla com pot ser una barbacoa. Una barbacoa és el lloc perfecte perquè tinguis un descuido, estàs amb els amics, passant-ho bé, amb la família, aquest dia se't gira el ventet, estàs una mica distret, tens una balla de bruc preciosa que t'encanta i que és altament inflamable, se t'enganxa una guspiralla i ja la tenim. Una senzilla barbacoa. Encara que compleixi les condicions i estiguis dintre del període de temps que la puguis fer. Evitar riscos innecessaris, no utilitzar bufadors, el tema de fer treballs forestals o de desbrossatge, evitar en els moments en el que se't digui o estiguis veient per xarxes, que ho veiem cada dia, quin és el nivell de risc al municipi, quin és el pla alfa. Ser curosos, ser una mica curosos, perquè el foc, com sempre diem amb tots els companys, exactament igual que mateix amb bombers, això no entén de no té, no, ell va cremant. És igual, el teu veí t'afectarà, li afectarà l'altre, li afectarà l'altre, i és una cosa que t'ha succeït a tu i no t'ho esperaves. I estaves fent algú tan bonic i tant, que és fer una barbacoa, no? Cal ser curosos. Ser curosos és respecte al medi i respecte al front de totes les persones.
Mm-hmm. Crec que ja hem parlat en altres ocasions del comportament de la població respecte a la prevenció d'incendis, no? Com que la conscienciació ha millorat i això ho heu detectat vosaltres, oi?
Moltíssim. Moltíssim, des de també les jornades que estan fent des del projecte Frame Prime que està fent l'Ajuntament, conjuntament amb la universitat, les xerrades divulgatives que s'estan fent des de Sol i Aire, a Les Planes, la Floresta, a Valldoreix, que s'han dut a terme els últims anys, i notes perfectament com la població li ha agafat un pols. El pols se l'està agafant real, perquè som conscients del que s'hi juguen, perquè som conscients d'on estem vivint, propers, molt propers al bosc, i de que en un moment que tot està tranquil passa a ser que no ho sigui així, i bueno, el tindrà net a la parcel·la, tindrà elements de pirocombustible o pirojardineria, com se li està dient ara, el més net a la teva parcel·la, i involucra també a tu i al teu veí, tindreu tot net. És a dir, la veritat que ho estem veient. El número d'avisos de columnes de fum ha baixat de manera important al municipi. En segueixen havent, perquè en segueixen havent-hi, però ha baixat. Això vol dir que la gent pren consciència. I prendre consciència i prendre-li pols a algú tan important com és el tema dels incendis forestals en un municipi com és Sant Cugat, arreu del territori. Però aquí ens hi juguem bastantes coses.
I perquè existeixi aquesta consciència, cal mantenir aquesta activitat de sensibilització, de formació, que s'està fent no ara, sinó al llarg de l'any, no? Que és el que també feu.
I tant, és superimportant. I hi ha molta gent, que també ho veiem amb trucades de telèfon, mira que estic veient això, que estic veient l'altre, és a dir, la gent té un nivell de consciència important al que estigui succeint al seu alrededor i que li pugui afectar a ell. Perquè ja hi pensa, no només en dir, bueno, el que jo pugui fer afecta els altres, però és que el que fa els altres m'afecta a mi. S'ha agafat aquest rol, i aquest rol ara mateix, doncs, dona una bona sensació de que la gent és conscient. Evidentment, no tothom és exactament igual, i sí que és veritat que alguna ovelleta negra doncs encara queda, però és difícil.
Aquesta conscienciació que per vosaltres és una ajuda fantàstica.
I tant.
No?
I tant.
No us complica la vida. I de les experiències que teniu d'altres campanyes, de campanyes anteriors, quins aprenentatges s'estan aplicant?
Molt bona pregunta. Perquè hem anat evolucionant. Aquests últims anys hem vist realment com teníem aquests dos últims anys. Veníem d'una sequera estructural molt complexa, que la gent de bombers i del Graf estaven remarcant-ho, i els agents rurals i tots els agents de territori de prevenció d'incendis ho estaven dient. Hem tingut restriccions d'aigua. És a dir, hi ha hagut indicadors molt clars de que estaven molt fumuts en aquest aspecte, a nivell hídric i a nivell del que teníem a la zona forestal. I hem estat molt alerta i s'han abocat moltíssims recursos a nivell de Generalitat i a nivell de municipis i ajuntaments, Diputació, ha abocat recursos d'una manera important. En canvi, hem tingut les campanyes que eren amb un risc potencialment molt, 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 molt importants. Han sigut unes campanyes que han sigut bones. Tots els agents han dit que hem tingut una campanya bona en relació al risc tan important amb el que veníem. Què ens dona la sensació? De que quan estem realment en una situació complexa, encara agafem més mesures. Tothom ho fa. És el que et comentava, el relaxar-se El relaxar-se i no ser amatent o atent a la situació ens pot a vegades donar males, unes sensacions que no són les, evidentment, les que toquen. Estar atent és el que nosaltres, jo crec que és la part important de tot això. Hem anat evolucionant, tenim que seguir evolucionant, no vol dir que estem iniciant una campanya bona i es pugui torçar en algun moment. Això ha passat altres anys.
Sí, sí. Parlem de reptes, dels principals reptes que encara teniu com a agrupació en matèria de prevenció i resposta als incendis.
Com a reptes importants, nosaltres seguim amb el tema de la formació dia a dia. Crec que és importantíssim i així ens ho fem a nivell de tot el territori. Estar formats, actualitzats amb totes les últimes tècniques o possibles tècniques que hi hagin que s'actualitzen i que Bombers de la Generalitat, a través de l'Institut de Seguretat Pública, doncs ens oferta, diguéssim, perquè estiguem al dia, no?, de tot això. I, evidentment, el tema d'aquí en concret a Sant Cugat, però la majoria de DEFES tenim altres problemes, el tema de material. Material, com poden ser vehicles, com pot ser tenir aquests vehicles més operatius, vehicles més moderns, amb unes capacitats més noves. Això ens està passant a totes les DEFES de Catalunya i per nosaltres és important, perquè ens desplacem al territori amb vehicles. És així de senzill. És a dir, cal ser pràctic.
I el paper que creus que hauria de tenir tant la ciutadania com les institucions locals en la gestió i la protecció d'aquests boscos?
Aquí, a nivell de Sant Cugat, es treballa molt. És un municipi que treballa fort amb el tema franges de seguretat, zones de baixa càrrega, treballa amb les urbanitzacions, l'Ajuntament de Sant Cugat hi treballa. Que podem fer-hi més, i tant, que s'hi pot fer més, però és un ajuntament que hi treballa. Nosaltres, des de l'ADF, anem sempre de la mà també del que podem fer, del que podem col·laborar amb l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, que és amb qui ens fiscalitzem una miqueta més la feina i com estem veient i on podem, on no han arribat ells, on podem arribar nosaltres a nivell de prevenció d'incendis fora de la campanya d'incendis, desbrossatges preventius, xerrades a les urbanitzacions... Bé, és un conjunt, anem treballant.
És una feina d'equip.
I tant.
Bé, doncs, Iñaki, que tinguem una bona campanya.
Això ho esperem tots, jo crec que sí.
Que tingueu poca feina.
Anem a veure, esperem-ho.
Que vagi molt bé. Gràcies,
Moltíssimes
Iñaki
gràcies.
Ferreira.
Bon dia.
Adéu-siau.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Chelsea Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Chelsea Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Quina alegria escoltar aquesta sintonia, perquè això és un indicatiu inequívoc que arriba al cap de setmana. Avui, sí. Però, encara som a divendres. Sara Vella, benvinguda de nou.
Gràcies, Carme, t'anava a dir benvinguda, també.
Benvinguda, home, totes són benvingudes, les faves
sí,
comptades.
Sí, 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 sí.
Per cert, t'acabo ja de veure en un autobús
no
recorrent la ciutat. Sí.
Ja està en marxa aquest autobús?
Sí, sí.
I
sí,
què,
sí.
Per on anirem? Farem tota la ruta?
No sé, la ruta de les faves, no sé per on va,
per
sincerament. Mira, era parlar amb la Rambla del Celler, que passava aquest autobús. Bé, doncs, és el moment de parlar de cinema i d'estrenes, però també parlarem de sèries, oi?
Sempre cinema i sèries, perquè tinguem molts plans per fer aquest cap de setmana. Com deies, sí, és divendres, toca parlar de cinema, tot i que aquesta setmana l'estrena s'ha avançat un dia, es va estrenar ahir, molt estranya. Màrqueting d'aquesta pel·lícula, que és Com ensinistrar un drac. No sé si la coneixeu.
Tots aquí som descendents dels més grans caçadors de dracs de qualsevol lloc on els vikings hagin posat els peus. Aquestes bèsties són una amenaça per les nostres terres.
Ha arribat l'hora, Sinlop.
T'he de matar. T'he de matar, sóc un viking. M'has sentit? Sóc un viking! Tranquil. No et faré res.
Potser no són tan dolents com ens pensem.
Per si no te'n recordes, la guerra dels nostres pares aviat serà la nostra. Decideix de quina banda estàs.
Han matat centenars de vikings!
I nosaltres milers de dracs! No has d'entregar, és una amiga! Vull que tots veieu això!
Jo no sóc com ells.
Ostres, ho has perdut tot. El pare, la tribu, el teu millor amic. Què penses fer, ara?
Una bestiesa, suposo.
Això ja ho has fet, no?
Doncs una bogeria. Depèn de nosaltres.
Nosaltres?
Seguiu-me.
Molt bé, Manut. A punt!
Terror terrible!
Si és més petit que la meva...
Quina atmosfera més màgica, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que així d'entrada, t'hagués dit, Sara, no és del meu estil.
No,
quan et capbusses dins de la pel·lícula i d'aquesta atmosfera que comentaves, Sara... sembla que ve més de gust, no?
Sí,
una
mica.
I hem escoltat un tràiler. Vull dir que la pel·lícula potser és interessant, no? Ara, quin dilema.
Sí, si t'animes la pots veure al cinema Sant Cugat en català i castellà i els Yelmo només en castellà. Es tracta de l'adaptació en acció real amb persones del clàssic animat que va captivar milions d'espectadors d'arreu del món, entre ells el nostre tècnic l'Oriol Coromina, com ens acaba de dir.
Sí, és un fan.
Ha dit que són guapíssimes. Aquesta nova versió ens torna a portar a l'illa dels mocs ferèstecs. És correcte?
Sí.
On el jove i inadaptat Hippo, fill del cap de la tribu, somia convertir-se en un autèntic caçador de dracs. Però tot canvia quan coneix i fa amistat amb Fúria Nocturna, un drac ferit que desmunta tots els mites que envolten aquestes criatures. Amb espectaculars efectes visuals, una narrativa èpica i plena d'humanitat i una nova generació d'actors al capdavant, la pel·lícula aposta per transmetre un missatge de convivència, empatia i respecte per allò desconegut, un missatge que ara mateix ens fa molta falta. Una aventura per tota la família que emociona tant com sorprèn.
Canvis generacionals, no? El dilema de mantenir o no la tradició o de complir amb la tradició, amb el que s'espera d'un, i després l'empatia i la sensibilitat, no? A l'hora de connectar amb una bèstia, en aquest cas, que està malferida.
Sí. Temes universals amb l'excusa dels dracs, no? Potser l'haurem de veure, ja veurem.
Doncs sí. Jo, mira, jo és que el primer que em venia al cap era Vicky el Vikingo, que era l'únic així relacionat, però em sembla que no té res a veure amb aquesta sèrie de dibuixos animats. Què més tenim? Hi ha alguna cosa més?
Doncs no hi ha cap més novetat als cinemes. Mira que jo pensava que l'estiu era un moment d'estrenes, no de les millors pel·lícules, potser, però sí d'estrenes, i de moments ho estan reservant.
S'ho estan reservant. Doncs, escolta, aquesta és la proposta per anar a un cinema que segurament, suposo que estan considerats com a refugis climàtics, no? Perquè s'està fresquet,
s'està bé. Sí, allà a l'aire, més aviat s'ha d'agafar un jerseiet.
I tant. Però vull dir que és un lloc recomanable per anar a l'estiu. Que no us ve de gust, que us voleu quedar a casa, i a casa també esteu molt bé, doncs
hi ha
plataformes.
I tant. Ai, avui no he buscat la nota que tenen aquestes sèries, però ja t'ho dic.
Et sents una mica despullada.
Boníssimes. Però igualment, és que t'ho dic de veritat. Notes boníssimes. Parlem de dues sèries d'una mateixa temàtica, que és la teràpia. Teràpia... Ah,
mira, bé.
Com és el psicòleg?
Mira, Teràpia de xoc estan ara de tornada.
Sí.
Aquest grup que es va posar de moda quan van fer els Polseres Vermella.
Ah, és veritat.
Teràpia de xoc, sí, que sí, recordo que aquí a la Festa Major de Sant Cugat també
havien
van venir...
Havien vingut?
Sí, havien vingut a tocar.
Doncs mira, no
I crec que un dels membres, si no m'equivoco, ara potser dic una bestiesa, però crec que un dels membres és de Sant Cugat o viu a Sant Cugat. Diria.
Podria ser, tenim molts encugatens
il·lustres. Vinga, a part d'aquesta parèntesi...
Doncs la primera sèrie que et recomano és una sèrie nord-americana, però que és una adaptació d'una sèrie realment israeliana que es diu In Treatment, en tractament. Ens convida a seure'ns literalment al sofà d'una consulta. La sèrie gira entorn d'un psicoterapeuta, que és un home a les primeres temporades, i una dona a una última temporada que van fer uns anys després, i aquest professional atén diversos pacients amb històries i conflictes molt diferents, i a la vegada també mostren la seva pròpia vida emocional, sovint tan complicada com la dels seus pacients, perquè no ens pensem que els terapeutes són déus i que no tenen cap conflicte emocional ni cap
home,
problema.
Home, aquí s'hauria de veure qui és el terapeuta del terapeuta, no?
Sí, exacte, és que es veu. En
sí?
aquesta sèrie es veu.
Sí?
El que és curiós és que són com grupets de... Bueno, cada capítol, comencem per aquí, cada capítol és una sessió íntegra de teràpia.
Ostres, o sigui, tu... no, acció no busqueu.
No.
És butaca...
No surts de la consulta
sí.
i no surts de les dues cadiretes on estan asseguts un i l'altre. No et pensis que és lenta, no et pensis que
no
és avorrida.
Vale.
És trepidant. També t'he de dir que, si heu fet teràpia, jo, per exemple, en el meu cas sí, ja t'agradaria tenir sempre aquestes sessions tan productives on cada cosa que es diu és important, on cada tema que surt és catàrtic... No són així, hi ha sessions més avorridetes, però en aquesta sèrie cada sessió és increïble. El que treu el pacient, el que treu el terapeuta... Llavors és això, dilluns, amb qui em toca? M'ho invento, amb la Pepita. Doncs els capítols del dilluns és la Pepita i el terapeuta. Dimarts, el Ricard, dimecres, el Josep, dijous, l'Assumpta, i divendres és el terapeuta que va amb el seu terapeuta i fa la sessió.
I ha de descarregar, perquè, clar...
Parla dels seus pacients, parla de la seva vida, parla dels seus conflictes, i de veritat que et sents en teràpia, et remou coses, perquè es parlen de coses molt profundes, de
clar.
pors, no amb totes les històries, evidentment.
Et pots sentir identificat, no?
Amb totes,
amb els diferents personatges, tants, situacions, moments...
Al final hi ha cinc personatges diferents, comptant el terapeuta, doncs amb algun d'ells t'has de poder sentir identificat. Molt, 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 molt potent.
Quants capítols?
Doncs moltíssimes temporades.
Ah, que porta moltes temporades, ja.
Bueno, van fer dues... Crec que eren dues temporades de 20 i pico capítols, cada una, i ara fa un... que això tenia 10 o 12 anys ja, de història, i fa un parell d'anys, o tres, justament coincidia amb després de la pandèmia, van fer una nova temporada totalment inesperada amb una nova terapeuta, dona, negra, mostrava uns altres conflictes que també va estar molt bé. Perquè la primera era un home blanc heterosexual, llavors vulguis que no, la seva perspectiva també és una molt concreta. I en canvi, en aquesta nova parlaven més de conflictes racials... De...
I són capítols de quina durada, aproximadament?
Una hora, no? Una hora de teràpia. Seus allà
teràpia.
I fas la teva horeta de teràpia.
Home, tot és provar, eh?
Sí.
Qui no et diu que et dona solucions?
Molta qualitat, ha guanyat molts premis, és una sèrie molt bona.
I on
realment.
La podem trobar?
Mira, no t'ho sé dir. Avui això ho he fet fatal. Ho haurem de buscar. Ho haurem de buscar i val. Us ho diré. Però es diu In Treatment.
En
això
tractament.
A Google es troba. L'altre sí que t'ho puc dir.
Vinga, ara tenim el secretari que ens està
molt
mirant.
Molt bé. Ens està mirant. La segona part jo crec que Max. Aquesta última temporada que es va... Bueno, sí? Veiem què ens diu, no em vull aventurar.
Molt bé. Aquesta és una
sí,
de...
Sí, Max. I Amazon Prime també sí? Es pot veure.
A
o sigui que teniu,
plataformes.
Podeu triar dues. I l'altra sèrie és una molt més curteta, també amb la temàtica psicòleg, que es diu State of the Union, que és com l'estat de la Unió, o sigui, en quin moment es troba la Unió. I això són capítols de 10 minutets, curtíssims, que et mostra els 10 minutets previs d'una parella que es troben en un bar abans d'entrar a teràpia de parella.
Però cada capítol és aquesta situació? Els 10 minuts abans?
Són la mateixa parella, setmana rere setmana, que es troben al bar, com al principi ni es parlen pràcticament, perquè per això van a teràpia, perquè ja estaven al límit, i a poc vas veient si estan una mica millor, si no estan millor, si tenen ganes d'anar a la sessió, si no tenen ganes d'anar a la sessió, sense dir-te res i parlar de res explícitament, vas veient una evolució romàntica en aquesta parella, no té final feliç, ja us ho avanço.
Ja estava jo pensant.
Tampoc infeliç, és que és molt oberta. Uh-huh. És molt oberta, però sí que et va donant pistes i et fa pensar en, també en que moltes vegades et creues amb gent que no saps on anirà després, no saps què està fent, no? Que a vegades
que no saps
no som conscients.
Com va la seva vida, ni quins problemes, ni quins dilemes, ni quines situacions es troba.
I aquesta es pot veure a Prime.
Aquesta a Prime, val.
Són molt curioses les dues.
I són diferents,
molt,
eh?
Molt diferents, clar. Una és tota la tensió de la teràpia d'estar allà parlant amb el teu psicòleg que estar-te obrint, i l'altra és aquesta parella que es troba un momentet en plan, ara no podem parlar, perquè a més, normalment, pel que he vist a les sèries i a les pel·lícules, els terapeutes intenten que quan fan teràpia de parella una parella no parlin de les coses de la sessió a fora, perquè pot ser problemàtic. Llavors, clar, estan allà, bueno, ara entrarem, ara no entrarem.
La primera nord-americana i la segona...
Anglesa.
Anglesa. Que també són maneres de fer diferents, no?
Sí.
Diríem que el tarannà que desprenen aquestes produccions...
Sí, normalment tot el que és nord-americà és com més digerible, no? Més fàcil.
També perquè estem més acostumats, no? És un producte que ja l'hem consumit tant que és que ens hem adaptat.
Sí, i
no?
Ells també han buscat la fórmula de la Coca-Cola. O sigui, també
que agradi
han buscat
tothom.
Que sigui, no? El més... Que agradi el màxim de gent possible.
Val. Doncs,
què?
Hi ha alguna cosa
en aquestes propostes?
No, a mi m'agrada, però és que no em quadren. No, jo no tinc la plataforma.
Això passa també.
Això passa. De Netflix no tenim res?
Doncs mira, com que jo no tinc Netflix, ara resulta molt difícil recomanar coses de Netflix que no estic veient.
Va. Jo tinc pendent la que ens va recomanar la setmana passada la Patricia.
Quina era?
Que és una sèrie coreana. Si la vida et dona mandarines... pues això.
Està a Netflix. Ah, ai, perdó.
Sí.
Doncs me la vull perdre. Ja me l'explicaràs.
I l'he volgut començar, però no he tingut temps encara.
És que ens posem molta feina, eh? Ens posem molts deures amb això de les sèries.
Ah, per cert, això de la feina. Ha acabat la sèrie aquella, el joc de...
I tant, que
Traitors, no, però a Antena 3.
Ah, no, el de Traitors no. Anem pel capítol 7... I està la cosa molt, molt, molt emocionant. Ja se sap, tots arriben 6 a la final, ja se sap quins són els 6, i de veritat que la xarxa es treu en fum perquè un dels traïdors, perquè aquí se sap des del principi qui són els traïdors, de veritat que té un perfil de psicòpata important.
És més heavy, podríem dir, que la de TV3? Que dèiem que era molt lineal, que era com...
No, el que passa és que és més transparent, perquè com que saps qui són els dolents i t'expliquen la seva estratègia, potser et sorprens més a cada capítol, perquè dius, ostres, aquest que està fent aquest pacte amb aquest, tu l'has vist parlant amb l'altre traïdor i es traïcionen a cada dos per tres. És més transparent, però no són... No, és que a mi potser no em va semblar tan plana la de TV3, llavors no ho sé.
Jo potser sí que li trobava que faltaven allò una miqueta més de
doncs
salsa.
Aquí el Villa és més de... Villa, sí. Aquí sí? El Villa és més Villa. Si t'animes a veure'l, ja és veritat que hi ha més punyalada.
Bé, doncs aquí ho deixem. Sara, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, Carme, descansa molt.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Temps ara per parlar de la premsa del cor, de totes aquestes històries que omplen les revistes de... Deien abans, de Pepe Cuixé. Queda com molt antic. Sí, sí. Farem un repàs amb l'Eva Garrido, amb la Cuca Fernández, d'aquestes portades i del més noticiable. Què us sembla?
I tant, Carme, molt sí, bon no? dia, què tal?
Quatre portades, senyores, que... Mm.
Què destacaries? Què destacaries
aquesta setmana? A veure, dels personatges no sé, que veus... No,
avui no... Molt variat, eh?
Avui, el que sí que trobo com a denominador comú són les expressions. Per exemple, sí,
les cares.
No? Que, sí, que tots els protagonistes tenen una expressió, no estan posant allà per fer la fotografia, sinó que els han captat en un moment que cadascuna diu una cosa.
No,
sí, 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 sí. Mira, la Pantoja sembla que s'estigui queixant.
Sí,
no? Com sempre.
Està plorant.
Està plorant. Sí. Bueno, no ho sé, perquè les llàgrimes...
És que ha dit el Rocío i que el Rocío aquest any ha sigut...
Doncs aquesta cara de pena.
De no? desolació.
Fa cara de pena.
Una cosa...
L'altra portada, la de Setmana, que qualsevol diria que és la Bàrbara Rey, però és la Bàrbara Rey a la
Estàvem
platja.
Comentant amb
és
la...
És un... Sí. ¿Dónde estoy?
Sí, comentàvem amb la jubicada.
Que sembla... La foto no és la millor foto de la Bàrbara Rey i estàvem pensant que s'assemblava entre el Calleja i l'Alejandro Abad. No sé, té aquí un... No sé,
el Pocholo, jo, el també. Pocholo.
Jo, si no llegeixo el titular, no hagués dit que era la Bàrbara Rey.
També és veritat, i tots els famosos i paparazzis ho diuen, que les fotos a la platja són molt difícils de que et treguin bé.
Ja.
Per sí, això perquè... hi ha molts posados pactados.
Però és que el titular, se relaja en bikini, amb aquesta expressió, lo de relajarse, jo ja. crec que...
I si aquesta és la millor foto, perquè ha anat a la portada, les altres no ho vull pensar.
Després tenim la portada de Lola, amb una parella que s'està casant, i tenim a la noia que la veus agafada del seu nòvio...
Marit, ja.
Nòvio marit, com dient... No? Amb una...
Perquè sí. jo crec que l'han agafat en el moment de... Saps allò que entres així una mica mig ballant?
Sí, està... Sí. I potser estava xiulant,
de la cerimònia.
Potser
sí.
està xiulant perquè porta els morros així una miqueta apretadets. I la més normal és la de lectures, amb la Paloma Lago, que molt digna, ella, se la veu...
Sí, però jo crec que aquesta foto és una mica de...
Deu ser d'arxiu,
sí,
segurament.
Sí, és d'arxiu, perquè
com
jo està? Crec que no està tan digna.
Jo, com I que fa no dies que no la veig...
I no se la deixa... I ara fa temps que
no
això,
se li veu.
Que no apareix. Doncs aquests sí, són els protagonistes, Carme, com dèiem. I ara que parlàvem de la Bàrbara Rey, és que aquesta setmana és protagonista perquè ahir va presentar el seu llibre de memòries titulat Jo, Bàrbara, que val a dir que està signat per ella, el llibre. Vull dir, a priori...
Què vols dir?
A priori l'escrit ella. Home, perquè el de la baronessa Thyssen l'ha escrit la Nieves Herrero, m'entens? Sí, vull dir que a vegades hi ha famosos que encarreguen a periodistes. En aquest cas, Bàrbara Rey s'hi ha posat ella.
Dubto que ho hagi escrit ella.
Sí, jo també.
Però, com a mínim... ho ha signat.
Hi ha presumpció d'innocència, ara que està molt de moda aquesta paraula, no?
A veure, també és possible que l'hagi dictat en el sentit de jo t'explico la història i tu me l'escrius.
Això em sembla més factible.
Creïble.
Sí. Doncs comentàvem que s'havia de fer en un primer moment a la Casa d'Amèrica, a Madrid, però al final ha sigut a l'Hotel Intercontinental on s'ha celebrat la presentació d'aquest llibre. Va estar tot el matí, tots els mitjans, cobrint aquest moment, eh? O sigui que realment la premsa estava esperant la presentació d'aquest llibre.
El títol cosa deies que era?
Jo, Bàrbara.
Jo, Bàrbara. Mm. Hagués posat jo i el rei i hagués venut.
Bueno, però és com que... Bàrbara Rey ja podem fer la connexió.
Jo i el rei.
Aquesta és una altra, perquè, com no podia ser d'una altra manera, a la roda de premsa d'aquesta presentació del llibre es va parlar del rei emèrit i Bàrbara Rey va deixar anar perles com nunca tuve la intención de hacerle nada en contra, pero me llevó, referint-se a Joan Carles I, a un extremo límite me hubiera gustado no haberlo hecho. I després també sobre la seva ruptura amb el rei emèrit, seguía teniendo una relación con él porque le tenía precio. Consideraba que tenía que verme por sus necesidades, que quedaban claras cuáles eran. Pude comprobar una vez más en mi vida qué tipo de persona era. De sentimientos, nada. No os podéis imaginar lo aburrida que estoy de este hombre.
també va comentar, va ser molt explícita en la relació que tenia amb el rei, i va explicar que ell, quan arribava, de seguida l'agafava de la mà i la portava cap a... Vamos, que anava per feina. Sí. I després també va comentar algun episodi amb Adolfo Suárez, que ho va comentar amb un reporter de Ana Rosa Quintana, que no vol parlar de tot, o sigui, com dient que no ho explica tot per respecte a la seva família. Això també ho va dir.
A la seva?
A la família de l'Adolfo Suárez. Perquè com s'ha comentat, l'Adolfo Suárez va fer, en algun moment complicat d'aquesta relació amb el rei, va fer com de mediador. I també s'ha comentat si havia arribat a tenir alguna relació extra amb el que va ser president de la nació.
Després d'aquesta setmana, ara, perdoneu-me si no ho dic bé, no sé si ha sigut a El Mundo o a l'ABC, també ha aconseguit una entrevista on més aviat parlava dels episodis de maltractament amb Ángel Cristo, i realment a mi em sorprèn que aquesta dona, després de tot el que ha explicat, encara hi vagi la premsa a la roda de la presentació del llibre, tregui un llibre, perquè és que crec que no li queda res més per explicar. Sí, en el De Viernes de fa uns mesos també ho ha explicat
avui
tot.
Avui surt una altra vegada De Viernes.
Sí, vull dir, però també què li queda per explicar?
Bueno,
i per
què arribarà,
interessant?
Jo crec que arribarà el documental. O sigui, encara queda.
Bueno, però a Netflix també té com una docu-sèrie, si no m'equivoco, d'uns quants episodis.
Doncs jo crec que hi haurà més cosetes. I jo sempre reivindico i dic que després hi haurà reconciliació amb el seu fill. O sigui, que la història continuarà.
Tard o d'hora.
Sí.
Tard o d'hora arribarà.
Com passa amb la Isabel Pantoja i la seva família.
Parlant de la Isabel Pantoja.
Vinga, Pantoja.
I que començàvem això, Carme, que destacaves aquesta cara que feia Isabel Pantoja. Doncs és que els paparazzis l'han enganxat al Rocío, on allà hi té una casa, i en aquesta imatge que l'han enganxat als paparazzis sortia precisament de l'ermita del Rocío, que havia anat ella doncs, una estoneta doncs, a pregar, a posar espelmes... I...
Vam comentar que havia coincidit en el temps amb la seva neboda, l'Anabel Pantoja, que també estava al Rocío. Mm-hmm. No s'han vist fotos juntes.
No, tampoc ha penjat l'Anabel, no ha penjat res.
Bueno, va penjar alguna cosa, però ella vestida de rociera sí. I tal. Bueno, es rumoreja també que la Isabel Pantoja, aquest Rocío, és com un acomiadament del seu estil de vida fins ara. Es diu que marxarà a Sud-amèrica a viure. No sabem ben bé el puesto, es diu que la República Dominicana, però bueno, no ho sabem segur, i que farà un canvi de vida radical. Llavors, és com que aquesta visita a l'aldea del Rocío és una mica dia d'ell.
Home, la República Dominicana em sembla que també hi ha verges, no?
Vull sí,
dir que
però
es
clar,
pot fer de bota de...
I tant.
També van comentar que en aquest viatge al Rocío va passar per Cantora, però tampoc hem vist imatges. Això, tot això són rumors. I...
Cantora encara és d'ella?
Sí. No, ara no.
Ah, no?
Jo crec que no.
Ah.
Jo crec que ja l'ha venut, eh?
I no hi viu?
No, està visquent a Madrid.
A Madrid, és veritat.
Sí, sí. Hauries d'anar a veure si està el cartell d'en venda.
Mira, doncs a l'agost passo per allà, o sigui que...
Veus? És que a la Cuca tot li va de pas.
Sí,
tot li va
sí.
de pas. A la casa, sí. la nova casa de Julio
Iglesias. Home, aquesta, al setembre, vinc amb algun apunt, ja us ho dic, eh?
Sí?
Hombre.
Home, més que un apunt, porta alguna foto,
fins
alguna
coseta. Fins a on arribi, clar.
Sí,
però sí. Bueno, igual vaig abans de... No sé, ja veurem, aviam. Llavors, continuem parlant de la Pantoja. També parlem d'aquesta mala relació o suposada mala relació que tenen amb la parella de l'Anabel Pantoja, que també ha sigut notícia aquesta setmana.
Cosa curiosa, perquè aquest noi va començar sent el seu fisioterapeuta.
Però
de
clar,
gira.
Recorda que era el fisioterapeuta de la... que era la possible parella de la Isabel Pantoja, que és aquesta doctora que li feia tots els chequeos a Córdoba, doncs aquest noi és fisioterapeuta de la clínica.
Treballa, sí.
Doncs s'ha rumorejat també que va haver-hi un moment que el David Rodríguez, la parella d'Anabel Pantoja, va estar a punt de denunciar a Agustín Pantoja. O sigui, que tenen un entrama aliat, un bon rotllo. Els sopars familiars de Nadal deuen ser... Moníssims.
Que no ens convidin, si us plau. No cal.
Després
no cal.
Diran sempre que Isabel Pantoja sempre està sola, que només l'acompanya un sèquit de quatre persones i el seu germà Agustín. Però a mi em sembla una dona que jo crec que... Sabeu la dita aquella de cada uno recoge lo que siembra?
Home, clar.
Perquè també ara últimament s'ha parlat de que la presidenta del club de fans oficial, perquè de club de fans d'Isabel Pantoja n'hi deu haver-hi moltíssims, una noia que es diu Celeste també s'ha allunyat d'ella quan ets la presidenta des de fa molts anys.
S'ha posat negra, la Celeste.
La Celeste...
També podem parlar del gafe, aquest, sí. El mal ull que li va fer la Lola Flores.
Ah, sí, perquè li va prendre el paquirri
a la Lolita.
El paquirri havia de ser per la Lolita. Sí. I
es comenta que li va fer un mal d'ull. Sí? I aquest mal d'ull, mira, és que no ens censura, eh?
Quina imatge, sí, sí. De la Lola Flores allà al casament de la sí. filla. Si me queréis, irso.
Sí. escolta, Carme, anem per una altra de les protagonistes de les portades. En sí. aquest cas parlàvem de Paloma Lago, perquè és portada de lectures i Semana la porta en finestreta. És un tema delicat, que amb la Cuca fa dies que pensàvem si el tractàvem, si no, però com que aquesta setmana ve en les portades, doncs farem un apunt.
I que hi ha hagut conclusions, també.
O exposarem...
Exacte.
Exposarem, de moment, les informacions que hi ha. I és que Paloma Lago, després de molt temps i molts mesos sense saber res d'ella, més que alguna aparició puntual en algun programa, aquestes últimes setmanes ha aparegut a les revistes perquè la presentadora s'ha sabut que el passat mes de gener va denunciar una presumpta agressió sexual per part de qui aleshores era la seva parella sentimental, que és un polític gallec. De fet, era perquè ha dimitit el conselleiro del mar de la Xunta de Galícia, Alfonso Villares. Aquesta informació ha sortit ara a la llum perquè el Tribunal Superior de Justícia doncs, va emetre un comunicat dient que s'estava investigant a un polític gallec. Llavors, anem a pams. La història diu que, presumptament, la nit del 27 de desembre, que és quan haurien passat els fets, Paloma Lago hauria trucat al seu fill per explicar-li que s'havia llevat del llit confusa, nua i sense cap mena de record i amb la sensació de que l'haurien drogat a través d'alguna droga de submissió
química. Sí, però ara, arrel de que ha sortit tot el sumari i tota la història, es veu que l'Alfonso Villares havia passat la nit amb ella.
Sí, això, per això.
Ho expliquem així una mica per reubicar, no?
Per això, però anem per parts. Llavors, la revista Semana apuntava que va ser el fill de Paloma Lago qui va trucar als serveis mèdics, a la policia, perquè anessin a atendre la seva mare i que en un primer moment Paloma Lago va dir que no posava cap denúncia, que la deixessin tranquil·la i que marxessin.
És el nebot, Eva, és el nebot de la Paloma i viuen paret en paret, o sigui, viuen en cases juntes.
Sí, doncs, total, que la Paloma, dies després, no sabem per què, canvia d'opinió i interposa una denúncia allà a Galícia. Com dèiem, s'ha sabut que s'està investigant aquest polític perquè el Tribunal Superior de Justícia de Galícia va emetre un comunicat dient que s'estava investigant, hi ha una investigació oberta contra un polític per un presumpte delicte contra la llibertat sexual. Llavors, l'únic testimoni, com deies, Cuca, cridat a declarar, és el nebot de Paloma Lago, perquè ell viu paret en paret amb la seva tieta, però ell diu que ell no va escoltar res.
Que ell era un testimoni circumstancial.
Llavors, que ell, tot el que hagi d'explicar del que pugui haver vist o la nit dels fets, que ho explicarà davant de la justícia, i vol ser una persona molt discreta en aquest sentit. I llavors, el que ara deia Escuca, el programa d'Anna Rosa ha portat més informacions aquestes últimes hores que apunten que l'informe toxicològic que se li va realitzar a Paloma Lago ha sortit negatiu. No es va trobar rastre de cap droga que pugui preveure o que pugui dir que se la va...
No hi ha indicis de...
No hi ha aquests indicis.
Que la trucada la va fer l'Alfonso Villares, que havia, com us he comentat, havia passat la nit amb la Paloma Lago, i va ser ell el que va trucar a la germana de la presentadora.
I al nebot per avisar-los. Escolta, la Paloma no es troba bé...
S'ha aixecat com desorientada, desorientada i com falta de concentració, bueno, una mica així adormida...
Sí. I llavors el que apunta també el programa d'Anna Rosa és que quan van arribar la seva germana i el seu nebot i estaven amb ella, minuts abans que arribessin els serveis mèdics, Alfonso Villares va dir que havia de marxar perquè tenia un compromís polític. Però, i els va deixar allà i va marxar. I això és tot
clar, però això ha generat una mica
aquí.
De dir, si estava malament la teva parella, com marxes, no? Però clar, ell ha comentat que ja...
Però tampoc la deixa sola.
La deixava en bones mans, coberta, clar. I com ell tenia que cobrir la seva agenda, llavors no tenia opció de canviar-ho. Bueno, jo crec que... No sé, sí, jo sí. No sé si puc pensar que estem veient una mica la... o que està malalta o que la possibilitat de que estigui passant un mal moment, no sé com dir-ho, però això comporta, perquè últimament la Paloma Lago ha tingut diverses circumstàncies que donen peu a pensar que, pues, que no està en el seu millor moment. No sé com explicar-ho, però per no entrar...
Sí. Perquè vinga, som... doncs a veure si canvia una mica...
I per això és protagonista aquesta setmana,
això,
tant a lectures
com
a setmana.
Sí, sí, això s'està investigant.
Sí, perquè al final ella va decidir posar una denúncia i la denúncia és... per agressió sexual amb submissió química.
Molt bé.
Va, el casament de la setmana. El casament de Lola, la boda de Jaime Lorente i Marta Goenaga, no? Cuca, que aquí m'has posat el guió, que va ser un casament de conte de fades.
Home, perquè va ser tot en un castell, així tot molt, molt maco i, bueno, i molt... A mi aquestes bodes, aquests casaments, em semblen una mica com presumptuosos, no? Perquè, clar, tot això ja em dóna la sensació que la gent jove està com una mica passat de moda i que la gent jove continuï casant-se així, no sé, em fa una mica de coseta. Doncs sí, va ser al Castell de Batres, a prop de Madrid, en una cerimònia íntima però plena de detalls espectaculars. En relació a la portada de la Bàrbara Rey, doncs aquí tenim una connexió, que sí. És que la festa posterior va tenir temàtica de circ, perquè el Jaime Lorente, com sabeu, va ser protagonista de la
feia
sèrie...
Feia l'Àngel Cristo de jove, sí. A la sèrie.
Sí. Doncs és aquest actor.
Que també us dic, Jaime Lorente, on es va donar a conèixer, va ser a la Casa de Papel, doncs sí. Podria haver muntat un escape room també en el casament.
El castell.
Però igual donava més lloc al circ, no?
Sí, no ho sé. Però, vaja, sí, mira, van triar el circ. Tot i que, vaja, Àngel Cristo tampoc no és un personatge com...
Per reivindicar.
Com per reivindicar i fer bandera, no? Cuca, totalment d'acord.
Bueno, jo crec que va ser més la temàtica de circ i va fer una mica de connexió. Passem a la notícia...
Vinga,